Són les 3.
Catalunya migdia.
Som al mig d'un Catalunya migdia d'allò més accidentat, perquè just quan començàvem hem hagut de canviar l'ordre de les coses, perquè hem començat amb una última hora. La condemna a 2 anys d'inhabilitació del fiscal general de l'Estat per revelació de secrets. De seguida ho ampliem, però ara mateix s'estan produint totes les reaccions a aquesta notícia que s'ha conegut just a les 2, quan començàvem el Catalunya migdia. També us hem explicat tot el que està donant de si el 50è aniversari de la mort de Francisco Franco, una efemèride que marca avui la programació de Catalunya Ràdio, i en continuarem parlant en aquesta segona hora del Catalunya migdia. També us hem explicat que els advocats de Jordi Pujol demanaran a l'Audiència Nacional que evitin la compareixença dilluns de l'expresident atès al seu estat de salut. És una notícia que us hem avançat aquí al 3Cat Info. I també ens hem fixat en les mesures que aplicarà el Departament d'Interior a l'autopista AP7 entre l'Ametlla de Mar i Amposta, després dels últims accidents amb camions implicats. Es reduirà la velocitat màxima permesa en aquest tram i es reforçaran els controls. Els transportistes es mostren escèptics davant d'aquestes mesures i demanen un tercer carril en aquest tros de l'autopista per evitar aquests accidents. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs comencem amb aquesta última hora que ens ha saltat fa una hora. El Suprem només ha avançat la decisió, però la sentència sobre el fiscal general de l'Estat encara trigarà setmanes. Encara no hi ha els arguments que justifiquen aquesta condemna per un delicte de revelació de secrets. Ho ampliem des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
Bona tarda. Sí, segons fonts del Suprem, la sentència encara trigarà diverses setmanes, possiblement arribarà abans de Nadal, i és que encara s'ha de redactar, ens diuen, perquè la magistrada que l'havia de redactar és una de les que ha fet vot particular en contra de la condemna. Per ara tenim només la decisió que sentencia el futur del fiscal general de l'Estat, inhabilitat per 2 anys, obligat a pagar una multa de 7.000 euros i a pagar també una indemnització de 10.000 euros per danys morals al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. La decisió és, per tant, una victòria per la presidenta madrilenya i pel seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, i una clara derrota a Pedro Sánchez.
I continuem amb aquesta notícia, pel que el govern espanyol acata la condemna del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i ja activa el mecanisme per buscar-li substitut. En una primera reacció, la Moncloa diu que respecta la decisió, però no la comparteix. Tornem, doncs, a Madrid, ara amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. El govern espanyol havia defensat sempre la innocència del fiscal general. Ho va fer Pedro Sánchez del judici, i ara, ja amb la condemna avançat, doncs, que ha avançat al Tribunal Suprem i a l'espera de saber-ne els arguments, la Moncloa assumeix la situació. Fonts del govern espanyol reconeixen la tasca del fiscal general, de qui, diuen, ha defensat en tot moment la llei i la veritat al capdavant de la institució, però activen el mecanisme per trobar-li substitut, diuen, en els propers dies. Recordem, la decisió d'anomenar un nou fiscal general depèn exclusivament del govern espanyol. Les mateixes fonts apunten que serà una persona de màxim prestigi professional dins de l'àmbit del dret, un missatge que indica que a la Moncloa ja tenien previst l'escenari de la condemna i tenen en ment qui és la persona que l'ha de rellevar. Mentrestant, i en funcions, agafa les regnes de la Fiscalia Maria Ángeles Sánchez Conde, que va ser la fiscal que ja era al judici. El primer en reaccionar a la decisió ha estat el ministre Óscar López, que ha conegut la decisió pels periodistes.
Es obvio que no puedo verlo, estoy saliendo de aquí, me ha pillado dentro del acto. Cuando lo lea, lo valoraré.
¿Dos años de inhabilitación?
Déjeme que lo conozcan.
¿Se esperaba el gobierno una condena así?
Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjenme que lea lo que quiero leer.
El Partit Popular ha convocat aquesta tarda una declaració institucional a la seu del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per reaccionar. Primer, però, a les xarxes, Esther Muñoz, portaveu al Congrés, ha dit que Sánchez ha de demanar perdó, dimitir i convocar eleccions. Tot per aquesta ordre.
Gràcies, Tània, des de Madrid. I del Suprem saltem al Constitucional, que ha donat llum verda a l'amnistia de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, l'exconseller Bernat Soler i l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà. Tots tres van ser condemnats per desobediència. El Tribunal ha desestimat les 3 qüestions d'inconstitucionalitat que havia plantejat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Quim Torra va ser condemnat per la seva negativa a retirar la pancarta en suport als presos polítics a la Generalitat, Juvillà pels llaços grocs a les finestres del despatx de la CUP a la Pèria i Soler per l'organització del referèndum a Agramunt, d'on era alcalde. La decisió del ple del Constitucional ha tingut els vots particulars de 4 magistrats conservadors. Brussel·les recomana que s'impulsin els plans de pensions privats per complementar les pensions públiques i fins i tot proposa als estats que tots els treballadors tinguin per defecte plans de pensions d'empresa. Segons la Comissió Europea, aquesta idea no va en contra dels sistemes públics que hi ha als països membres ni pretén reemplaçar-los. L'objectiu, diu, és complementar-los perquè els ciutadans tinguin més ingressos quan es jubilin. Maria Luis Albuquerque, comissària de Serveis Financers.
La inscripció automàtica ajuda a superar la tendència natural a endarrerir les decisions sobre la jubilació, garantint que més persones comencin a estalviar abans i de manera més més consistent, respectant plenament l'elecció individual. On ja està en pràctica, arreu d'Europa, la inscripció automàtica s'ha demostrat que és exitosa.
I un últim apunt, el govern espanyol millora del 10 al 11% l'oferta d'increment salarial pels funcionaris i posa sobre la taula de negociació amb els sindicats 2.000 milions d'euros més. El Ministeri de la Funció Pública i els sindicats es tornaran a reunir dilluns que ve. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. La millora d'un punt era al marge del Ministeri per negociar amb els sindicats. Un 11% es repartia entre 4 anys amb el topall màxim del 4% per al 2025 i el 2026. Una oferta que no acaba de desagradar del tot a la UGT, mentre que el CECIF ho considera del tot insuficient. Isabel Araque i Milagros Doronzorro.
No valdria la cifra. Pudiese ser, y siempre en condicional. Tenemos que echar cálculos, tenemos que echar números.
Debemos poner el acento en la subida del año 2025 y del año 2026, de manera que para nosotros ese 4% de reparto entre los dos años sigue siendo absolutamente insuficiente.
Els sindicats valoren l'esforç de l'executiu espanyol, però diuen que no garanteix el poder adquisitiu de més de 3 milions de funcionaris.
I atenció també a aquesta xifra, el 29% de dones a Europa ha estat víctima de violència física o sexual per part de la seva parella, segons l'informe de l'OMS Europa, que afegeix que només el 43% dels països europeus tenen polítiques nacionals específiques que incloguin la violència contra les dones. Aquesta xifra encara es redueix més si mirem el nombre de regions que tenen plans específics per actuar davant de casos de violència sexual contra infants i adolescents. Només en tenen un 6% de les regions. O plans específics quan es parla de violència sexual contra dones amb discapacitat. En aquest cas, en tenen el 17% de les regions. Segons l'OMS, consideren que aquests plans són clau per lluitar i prevenir la violència masclista i recomana als països europeus que no en tenen que els incorporin als plans nacionals de salut.
Passant 7 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, una segona hora que avui tenim previst que sigui especial. És diferent a les que habitualment fem. Avui hem desconvocat els nostres tertulians habituals per analitzar l'actualitat, perquè ens volíem fixar en els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. Per això saludem a la Rocío Segura, que és politòloga, responsable d'estudis polítics de GESOP, el Gabinet d'Estudis Socials i d'Opinió Pública. Bona tarda.
Bona tarda.
I benvinguda al Catalunya migdia.
Moltes gràcies.
L'Agustí Alcoverro, historiador i membre de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics. Bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut també. I a Madrid tenim el Francesc Marc Álvaro, periodista, diputat al Congrés i autor del llibre El franquisme en temps de Trump. Francesc Marc, bona tarda.
Bona tarda. Molt content de retrobar-te i de retrobar-vos.
Home, i tant, igualment. És a dir, que sigui en la distància, eh?
I tant, i tant.
Francesc Marc va ser tertulià del Catalunya migdia durant una època abans que les obligacions polítiques l'obliguessin a deixar les tertúlies, però ara ha retornat a l'actualitat amb aquest llibre, que és d'allò més oportú, el franquisme en temps de Trump. De seguida analitzarem què ha passat amb aquests 50 anys, aquesta efemèride, aquest vintena, però no em puc estar, Francesc Marc, de fer-te un atracament com a diputat. Primera reacció a la condemna al fiscal general de l'Estat, que hem conegut a les dues en punt, quan començàvem a Catalunya migdia, aquests 2 anys d'inhabilitació i aquesta multa. No sé què et sembla.
Home, només diré el que acostumem a dir alguns dies a l'hemicicle. Nosaltres ja hem provat el lawfare, que, diguem, durant un temps el PSOE va negar, i ara, malauradament, es comprova que lawfare es va extenent arreu i, vaja, em sembla un cas claríssim el que ha passat en aquest judici. I només recordaré una veu autoritzada en aquest cas, que és aquell expresident conegut amb el nom de José Mari, que va dir el que pueda hacer que haga. Mm.
José María Aznar, diguem. Però tu hi veus lawfare, eh?
Absolutament. Mm. Sí, clarament. I, a més, que expressa, Òscar, la guerra profunda, intensa i dura que en aquest moment hi ha de la dreta judicial contra l'executiu i contra el PSOE. Mm. I contra tothom que no pensa com ells, vaja. Mm. Que ja ho hem patit, alguns, eh?
Coneixer la sentència un vintena és casual o aquestes coses les té el calendari?
Mira, diuen que hi ha una ironia de la història, també et diria que hi ha un sarcasme de l'actualitat, no? Mm-hmm. Tremendo.
Afegim a la conversa la nostra companya Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
És d'aquells dies en què les reaccions s'estan fent pràcticament en temps real, perquè això s'ha conegut a les dues per sorpresa, perquè no s'esperava que fos tan ràpida la decisió del tribunal, no?
És que ha passat una setmana, va ser un judici de 6 sessions i el dijous es quedava vist per sentència, i avui, una setmana després, el que coneixem és només perquè ens entengui tothom la decisió que avança el tribunal. No tenim els arguments, no sabem com ho argumenten, bàsicament també perquè una de les, diguéssim, de les magistrades que havia de redactar la sentència és una de les que no està d'acord amb la condemna al fiscal. Parlàvem de reaccions, doncs una important, la del govern espanyol, recordeu que és, diguéssim, un atribut del govern designar el fiscal general de l'Estat, i el que diu és que comparteix, perdoneu, que acata, però no comparteix aquesta decisió. Sempre havia estat molt clar, tot el govern havia donat suport al fiscal general al mig del judici, fins i tot, i molt comentada va ser una declaració de Pedro Sánchez del País dient que el fiscal havia de ser absolt, que ell considerava que era innocent, i més veient el que s'estava produint al judici. Doncs no, el tribunal ha considerat el contrari, aquesta inhabilitació per 2 anys en el fiscal general. També tenim reaccions del Partit Popular, que demana una vegada més eleccions, ho ha fet Esther Muñoz, i s'està coent en el quartet general del Partit Popular una reacció més institucional. Inicialment havia de ser Miguel Tellado, ho eleven i sortirà aquesta tarda el mateix Núñez Feijó a fer una declaració institucional reaccionant, doncs, en aquesta condemna que, com us diem, és inèdita. També estan sortint altres partits a comentar-ho, per exemple, Maribel Vaquero del PNB, que diu que, doncs, que necessiten una mica més de temps per analitzar la sentència en profunditat, però que es mostren perplexes davant d'aquesta primera impressió. Diuen i es pregunten en el PNB: impunitat per qui reconeix haver mentit? La judicialització de la política ens perjudica a tots. Avui, recordem, és 20N, de fet, d'aquí poc més d'una hora, Pedro Sánchez ha d'anar al Congrés dels Diputats en un acte convocat per presentar una sèrie que s'ha rodat en part en el Congrés dels Diputats. És la d'Anatomia d'un instante, d'Alberto Rodríguez, del llibre homònim de Cercas, de Javier Cercas, i per tant molts focus avui posats també al que pugui dir el president del govern en aquest acte, tot just abans de marxar i agafar un avió cap a Sud-àfrica perquè ha de participar a la reunió del G20.
Afegim a la conversa també la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Bona tarda de nou.
Tot plegat sorpresa, i com dèiem, les reaccions s'estan produint, alguns fins i tot, sentíem un ministre que li esteu dient vosaltres, no?, a Òscar López.
Sí, perquè realment és el que ens havien dit fins ara és que la sentència s'esperava abans de Nadal. De fet, la sentència no la tenim i ens diuen avui que l'esperem també per abans de Nadal, perquè encara trigarà setmanes. De fet, no està ni redactada, perquè ha passat això, qui l'havia de redactar discrepa dels seus companys, és una de les dues magistrades que demana absoldre el fiscal, i per tant la sentència trigarà. El que s'ha fet és avançar aquesta decisió realment inesperada per un dia com avui, tan ràpida, i una decisió que entre cometes, podria dir, és de mínims en el sentit que inhabilita 2 anys el fiscal general de l'Estat, que no l'envia a la presó, com demanaven algunes de les acusacions al judici, però que és una condemna amb molt impacte, perquè suposa la seva inhabilitació immediata. Álvaro García Ortiz, que té 57 anys, que serà fulminat de manera immediata de la carrera fiscal, perquè ha de pagar aquesta multa de 100.000 euros i perquè al final és una victòria, no?, a Isabel Díaz Ayuso, al seu entorn, al seu cap de gabinet, a Miguel Ángel Rodríguez, perquè el tribunal no ha fet cas tampoc als missatges, no?, i a les declaracions que van fer els periodistes durant el judici al Suprem, que ho recordareu, van ser tots molt clars, van explicar que el correu del nòvio d'Ayuso reconeixia els 2 delictes de frau no els havia arribat pel fiscal general de l'Estat. Òbviament no van revelar per quina font, però sí que van dir que no era ell, i per tant els magistrats, tot i aquests testimonis tan contundents dels periodistes, doncs han optat per la condemna, perquè creuen, i estem molt ansiosos i a l'expectativa de poder llegir tots els arguments de com, com argumentaran aquesta condemna. El fiscal, aquí hi ha una cosa que li juga en contra, i és que és aforat, i el fet de ser aforat vol dir que l'ha jutjat el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem, la sentència es ferma des del moment en què es dicta. Per tant, ell, per molt que ara vulgui posar recurs, que ho farà el Tribunal Constitucional, i que en un temps doncs pugui arribar una sentència del Constitucional que digui que no va filtrar aquest correu i que, per tant, aquesta sentència d'ara doncs era injusta, el mal, entre cometes, per dir-ho així, ja estarà fet. Per tant, ja estarà inhabilitat.
I deies, Tània, que el govern espanyol ja engega, podríem dir, el procés per triar un nou fiscal general, i per el que us estan dient, fa la sensació que home, no diré que no els hi hagi agafat de sorpresa, però que com a mínim tenien dins de les possibilitats estudiades que això podia passar i que, per tant, ho tenien una mica avançat, com a mínim el retrat robot de qui ha de ser el nou fiscal.
Sí, perquè en aquestes fonts, en aquesta primera reacció que hem conegut de la Moncloa, ja diuen que la persona que l'hagi de substituir tindrà el màxim prestigi dins de l'àmbit del dret, per tant, segurament doncs ja hi han pogut contactar. No ha de ser fàcil agafar el relleu enmig d'un govern doncs, que l'haurà d'anomenar, amb un govern també amb hores baixes, després d'un fiscal general que marxa per la porta del darrere amb aquesta condemna, i ara s'obrirà aquest procediment, diu la Moncloa, que és de dies. És el govern espanyol qui directament escull la persona i després ha de passar uns certs filtres, per exemple, d'anar al Consell General del Poder Judicial, que ha d'avalar doncs, que compleix, diguéssim, tots els criteris que se li exigeixen, com per exemple uns anys d'experiència, etcètera, etcètera, ha de comparèixer a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per justificar quina és, diguéssim, la seva obra o com vol funcionar al capdavant de la Fiscalia, i llavors ja el seu nom es plasma en el butlletí oficial de l'Estat. Per tant, tot plegat són alguns dies el que pot tragar tot aquest procediment, però la Moncloa, doncs diguéssim que malgrat que no li agrada la decisió, sí que tenien els seus plans, doncs, com havia de funcionar el relleu i hora d'activar. Tenim ara mateix una reacció també que ens arriba de les xarxes, és del líder del PP. Us dèiem que aquesta tarda convocaven en la seu de Gènova una declaració institucional, però s'hi ha avançat. Diu, per primera vegada en democràcia, un fiscal general de l'Estat ha estat condemnat en el seu càrrec. Aquesta anomalia passarà sempre sobre Sánchez. Ja només pot evitar un, diguéssim, ara no ho sabré traduir, bochorno institucional, demanant perdó als espanyols per aquesta burda operació política i mostrant respecte.
Vergonya institucional, per exemple, bochorno.
Però gràcies.
Molt bé. Com veieu, les reaccions s'estan produint a hores d'ara sobre aquesta notícia, diríem que sorpresa per la rapidesa i per la contundència d'un fet que és inèdit. Saludem l'advocat Carles Monguilot. Carles, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Una setmana després que s'acabi el judici, és normal tenir una sentència com aquesta tan ràpid, una setmana després?
Bé, normal sí. El que crida l'atenció és que s'hagi avançat el fallo, que és la part dispositiva, sense conèixer el contingut de la sentència. Fins i tot he llegit en algun lloc que s'està redactant. Evidentment, sí. Això no pot ser. No pot ser, perquè si ja s'ha resolt en un sentit de condemnar, per cert, amb dos vots particulars, que, per cert, corresponen a les dues magistrades clarament escrites al sector progressista, que tot això fa que potser el terme normal no sigui el més apropiat. Perquè la rapidesa està bé, i amb el temps que hi ha hagut, doncs, suposo que per deliberar i resoldre ho han pogut fer, però crida molt l'atenció que s'avanci el fallo, com us deia, i que no coneguem els arguments, perquè estem orfes per saber i per opinar, no?
Perquè, Tània, Paula, una de les curiositats, podríem dir, és que l'encarregada de redactar la sentència és una de les jutges que ha emès un vot particular i, per tant, ara s'ha de buscar un nou redactor de la sentència?
Sí, sí. Susana Polo era l'encarregada de redactar aquesta sentència, que juntament amb Anna Ferrer, que són les dues considerades del sector progressista, doncs emeten aquest vot particular a la decisió dels seus companys. Ens havien explicat ja aquests últims dies i durant el judici que hi havia certa divisió dins el Tribunal Suprem, que hi havia alguna opció de que la balança es decantés cap al costat de l'absolució, però finalment veiem que no, era un tribunal de majoria conservadora, i per tant s'ha doncs, imposat, entre cometes, aquesta lògica. Per tant, Susana Polo ja no redactarà la sentència perquè no està a favor de redactar una sentència que sigui condemnatòria. Per tant, ara la pilota passa, si no m'equivoco, a Félix Arrieta.
Martínez Arrieta, sí, que era el president del tribunal.
Que és el president del tribunal, que és qui l'haurà de redactar
i
finalment.
I president de la sala penal.
Exacte, i per això trigarà setmanes. És que ens ho diuen fonts molt pròximes als magistrats de que trigarà encara diverses setmanes. Per tant, com diu el Carles, sí, és bastant inèdit en un cas així avançar una decisió amb aquest impacte que té, no?, tant polític com judicial com mediàtic, sense poder donar alguns arguments, com a mínim, doncs, per recolzar aquesta decisió.
Una de les explicacions que podríem trobar-hi és el fet de que s'hi ha hagut debat intern en el tribunal en un cas que té una càrrega política molt important per evitar filtracions, per evitar especulacions, per evitar doncs, que comenci a córrer o que cadascuna de les parts pugui anar especulant amb aquesta divisió, o què diuen uns, què diuen els altres, es decideix avançar, diguéssim, començar la casa per la teulada, dir nosaltres la decisió que prenem és inhabilitar-lo, condemnar-lo durant 2 anys i després ja ens barallarem per posar blanc sobre negre els arguments de per què doncs, decidim això. I en aquest cas sembla que ha passat això, evitar una filtració, perquè el que ens reconeixen des del tribunal és que la sentència encara encara no està escrita.
Mm. Bé, si em permeteu, sí. Això, és, jo amb 42 anys d'advocat no ho havia vist mai. Això sí que crida molt l'atenció. És a dir, es declara la fermesa avançant a la part dispositiva, el fallo, i no sabem, la persona que patirà aquests efectes no sabrà en base a quins arguments. O sigui, té tota la sensació de percebre una indefensió absoluta. I una cosa molt important, aquesta fermesa, que voldrà dir que s'haurà d'executar, d'acord, processalment serà ferma, però aquí no s'ha acabat el partit. Això anirà al Tribunal Constitucional. Per què? Perquè es discutirà la valoració de la prova? No, es discutirà si hi ha realment prova de càrrec. La prova indiciària sempre és molt delicada, aquí no hi havia prova directa, i s'ha de saber estructurar molt bé la prova indiciària perquè es consideri realment que s'ha enervat la presumpció d'innocència. Per tant, que hi haurà recurs al Constitucional és evident, i a mi em consta, i a molta gent més informada que jo també, i així m'ho han dit, el Tribunal Constitucional crec que té ganes de veure què hi diu en aquest tema. I potser, perquè la majoria del Tribunal Constitucional ara és progressista, perquè, curiosament, els dos vots particulars també són progressistes. Doncs potser el Tribunal Constitucional, d'aquí un temps, esmena la plana del Suprem i pot declarar que se l'ha condemnat sense una autèntica prova de càrrec. Mentrestant, què ha passat? Aquest senyor ja ha patit les conseqüències d'una sentència ferma, una sentència que no sabem per quins arguments ha sigut condemnatòria, etc, etc. Per tant, abans me preguntàveu, és normal, escolta'm, de normal, gens, i segur que el que no és aparentment democràtic tot això que està passant, perquè no coneixes els arguments pels que te condemnen, però patir-ne ja les conseqüències, jo crec que qualsevol ciutadà, sense ser expert en dret, li ha de cridar l'atenció.
A banda d'aquesta estranyesa per com ha anat tot plegat, Carles, la situació de tenir un fiscal general de l'Estat condemnat i que, per tant, ha de deixar el càrrec i haver-ne de buscar un altre, també és un fet inèdit. Això com afecta a la màxima autoritat judicial?
Això és un fet inèdit. Jo ja havia dit públicament que jo crec que el fiscal general aquí es va equivocar. Jo, per un costat, entén que ell volgués dir jo em mantindré aquí perquè m'heu presentat una denúncia absolutament infonamentada, però jo crec que per preservar la institució hauria fet un pas al costat i deixar que un altre el rellevés, perquè no hi ha ningú imprescindible, i menys amb activitats o amb càrrecs tan importants. No? Perquè certament això comença per qui s'ha confessat d'autor d'un delicte contra l'administració tributària, denunciant aquí a la CUP, qui el persegueix. No? Això és allò que els conills porten escopeta, no? En aquest cas. I curiosament, el que es va reconèixer i confessar autor de delicte contra l'agència tributària no ha estat encara jutjat i, per tant, no ha estat condemnat, i qui encarna, doncs, la màxima representació del Ministeri Fiscal, sí. Tot plegat. Sabeu què passa? Que a mi, al final, com a advocat de dia a dia, que, mira, jo avui ara he fet un judici, no? Fa poc he acabat un judici. Això el que fa és minar la credibilitat, al final, de tot plegat, dels tribunals, de la justícia, etc.
Carles Monguilot, gràcies per acompanyar-nos amb aquesta reacció d'urgència. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Només una cosa abans d'anar a publicitat i dedicar-nos al vintena, que a més tenim convidats especials sobre això. Francesc Marc, a la vessant política, pot tenir continuïtat un govern que havia lligat la seva continuïtat a un fiscal general de l'Estat que tenia un judici pendent i que ara és condemnat?
Bé, això és la pregunta del milió. Com que cada dia esclaten bombes, la qüestió és quantes bombes pot suportar aquest govern, no? Jo el que veig aquí, observant, diguem, directament el camp de batalla, perquè, diguem, sóc a dins, el que et diria és que veig a Pedro Sánchez fins avui, diguem, d'aquí una estona el veuré també en directe, però fins avui l'he vist determinat a suportar les bombes, molt determinat i molt blindat i amb disposició de combat. No sé fins a quin punt això canviarà el full de ruta. M'atreveixo a dir que no el canviarà. M'atreveixo a dir que no el canviarà, perquè si no el va canviar el setge a la seva dona i el seu germà, no crec que ara passi. Per bé que és evident que anem a un grau més de pressió sobre l'executiu.
I, de fet, una prova que probablement no canvia el fil de ruta és que el govern espanyol ja anuncia que està buscant un nou fiscal general de l'Estat. Per tant, és evident que tenen previst, com a mínim, intentar continuar, veurem si se'n surten o no. Paula Brujats, Tania Tàpia, línies obertes. Si hi hagués alguna cosa més en els pròxims 35 minuts, que és el que ens queda de programa, doncs, òbviament, perquè tal com van les coses, no descarto que puguin tenir...
Mal.
Sí, exacte, que puguin haver-hi 4, 5 o 6 últimes hores. Vés a saber, línies obertes i, òbviament...
Falta tornem. La reacció del fiscal general, que és l'important, i no la tenim i la busquem. Per tant, això sí que és sinònim de que les coses han caigut allà doncs, com una mica una gerra d'aigua freda.
Només una primera reacció de fons molt, molt, molt pròximes a Álvaro García Ortiz. Estem molt malament com a primera reacció a aquesta decisió.
Aquesta, estem molt malament. Doncs la demostració que efectivament els he agafat per sorpresa. Paula, Tània, gràcies. Fins ara.
Adéu. Adéu. Fins ara.
5 minuts i seran 2:15. Fem una pausa per la publicitat, agafem una mica d'aire i fem una versió una mica més reduïda del que pensàvem fer al voltant del 20ena.
Catalunya migdia.
Si et persegueix un fantasma, avises els caçafantasmes. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que t'estafen amb criptomonedes? 017. Que el teu firewall fa aigües? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descomptem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
2x1, 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 2x1 Exacte. 2 audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
El nostre dia preferit? Sí! Converteix novembre en cinembre amb el dia sensible de Mediamarkt. Només avui, 20 de novembre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a Mediamarkt.es i a l'app.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de novembre Dancing Beethoven.
Dues sinfonies immortals de Beethoven esdevenen moviment en mans dels coreògrafs Kevin O'Day i Jamal Callender.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Un disc per creure en la vida. El disc de la Marató pel Càncer. Jo per tu respiro. 20 cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. A la venda el diumenge 30 amb el teu diari.
Catalunya migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Joan Laporta, tornar a casa sempre fa una especial emoció, no?
Records del passat, veure el present, també valorar l'esforç que s'ha fet per arribar fins aquí, imaginar-te el futur.
Carme Riera, bon dia.
Jo recordo l'Autònoma, quan jo explicava literatura en castellà, el passadís, el que senties era català. Ara, expliquem les coses en català, el passadís sents castellà.
Pedro Duque, intromia astronauta d'Espanya que va viatjar a l'espai i exministre de ciència.
Un eclipse dona una oportunitat única de, quizás, aprendre algo.
Perquè avui fa 60 anys en Xus.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims 2 anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
Tots estem exposats aquí, a entrar i sortir.
Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Abacus és més. Aquest novembre bescanvia el val escolar a Abacus i aprofita el 25% de descompte en Lego, jocs i joguines educatives. Abacus patrocina aquest espai.
Passen 29 minuts de les 3, per tant, amb 25 minuts de retard, saludo la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè nosaltres teníem previst, quan passaven 5 minuts de les 3 de la tarda, encetar aquesta segona hora especial amb el Francesc Marc Álvaro, amb la Rocío Segura i amb l'Agustí Alcoverro sobre els 50 anys de la mort de Franco. I a la Llucia Ramis li havien demanat, escolta'm, la Dèria, que toca els dijous, La podries fer sobre el vintena.
Exacte.
Anem amb una mica de retard, però què tens a dir sobre el vintena? A veure.
Mira, jo vaig néixer quan Franco ja era mort i enterrat, per primera vegada, perquè després el van desenterrar, i després el van tornar a enterrar. Però això no ha tret que hagi conviscut amb Franco de moltes maneres, no? I pensava, per exemple, en les monedes. Recordareu que sortia la cara de Franco, encara que duguessin 20 anys de democràcia, les monedes de pesseta i de duro, hi havia la seva cara, no? No van retirar aquestes monedes i això normalitzava la seva presència. O el carrer de mon pare i mon mare, on vivia fins que vaig venir a viure a Barcelona, aquest carrer tenia nom d'un alt càrrec de la Divisió Azul. I el va tenir molt de temps, fins que la Llei de Memòria Històrica, que cap a l'any 2007 o així, li va canviar el nom per un altre, no? Però és que, a més, a la façana de Can Nostre hi havia la placa amb el jou i les fletxes perquè era un habitatge protegit i s'havia fet per una cooperativa de mestres. I com que jo tenia amics independentistes a l'institut, mon pare sempre em deia que a veure si el llevàvem aquella placa amb nocturnitat i alevosia. I un dia es va veure que la placa va desaparèixer misteriosament abans que la Llei de Memòria Històrica les retirés. Totes o gairebé totes, no? Però a Palma encara hi ha, a Sa Feixina, encara a dia d'avui, un monument franquista, que és el més gran de les Illes Balears. És un monòlit aixecat amb donacions del règim per commemorar el Crucero Baleares, enfonsat el 1938, que va ser una eina de propaganda franquista. Es va aixecar el 1947. I l'Ajuntament de Palma actual, governat pel PP i per Vox, vol incloure aquest monument al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic perquè no pugui ser enderrocat, no? Recordem que el president del Parlament Balear, Gabriel Lecent, de Vox, va estripar una fotografia d'Aurora Pi Cornell, la passionària balear, una icona del republicanisme a Mallorca. Era comunista, sindicalista, feminista, va ser empresonada, torturada i assassinada juntament amb les anomenades Roges del Molinar, quan tenia 24 anys, pels falangistes. Això va ser el 1937, i Lecent va estripar-ne la fotografia durant un ple en què es debatia precisament sobre la Llei de Memòria Democràtica. I, a més, va expulsar dues diputades que mostraven imatges de Picornell. Això va ser l'any passat, no? I ara fa uns dies va aparèixer l'escultura dedicada a Aurora Picornell, vandalitzada amb esvàstiques, i és el segon cop que passa en un mes, no? Llavors, aquesta convivència amb símbols franquistes durant la democràcia, jo crec que ha donat lloc a molts malentesos, no? Un es considera que la tolerància implica que has de ser tolerant amb idees i ideologies que no ho són, i no és així. L'any 1945, el filòsof austríac Karl Popper va descriure la paradoxa de la tolerància, no? I deia que si una societat és tolerant de forma il·limitada, aquesta tolerància serà cada cop més retallada i finalment destruïda pels intolerants. I l'única manera d'evitar això és ser intolerants amb la intolerància. Què va passar a Espanya? Que l'amnistia ha donat pas a l'amnèsia. I una altra derivada d'aquesta convivència amb el franquisme és pensar que el franquisme en democràcia és inofensiu. I això és el que l'ha fet fort. No ha preocupat gaire, no se l'han aturat els peus tant com caldria, tu podies anar al Valle de los Caídos i a la tomba de Franco quan hi era hi havia flors, o hi havia gent fent la salutació amb el braç aixecat, i ens semblava friqui, no? Ens en fotíem, no ens ho preuníem seriosament. Crec que hem ridiculitzat la figura del franquista, l'hem caricaturitzat, i els pallassos, els còmics, semblen inofensius. Però és que no eren pallassos ni eren còmics, anaven de debò. I després què va passar? Que quan els partits polítics d'esquerres deien que ve el llop, aquest llop ja no feia por. I ara es diu molt que el franquisme no tornarà, que aquesta extrema dreta que hi ha és una altra cosa, que passa a tota Europa. I jo, precisament, bé, no hi estic d'acord, no? Crec que el franquisme no se n'ha acabat d'anar mai. El tenim a les institucions, el tenim als monuments, el tenim a les fundacions, el tenim a una ideologia que persisteix. No sé què hauria passat si s'hagués erradicat a temps, però ara sembla una mutació més d'aquest virus, no?, de l'extrema dreta que s'escampa arreu. Potser pensàvem que era una grip menor, sense importància, i Ventura no és una mica més que això.
Doncs aprofito la dèria de la Llucia per estirar del fil amb el Francesc Marc Álvaro, periodista, diputat al Congrés i autor del llibre El franquisme en temps de Trump, l'Agustí Alcoverro, historiador i membre de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics, i la Rocío Segura, politòloga i responsable d'estudis polítics del GESOP. Això que deia la Llucia, Agustí, Francesc Marc, Rocío, hem banalitzat tant el franquisme que ara hi ha molta gent que el considera més una broma o una cosa antiga, una anècdota del passat, del que realment haurien de considerar-ho?
Aviam, deixa'm dir que avui fa 50 anys jo era a la sisena galeria de la presó Model, cosa que crec que és significativa. Érem algunes desenes de presos polítics. La sisena galeria era la de menors, hi havia gent amb majoria d'edat penal, per tant 16 anys, i fins als 21, que era la majoria d'edat general, diguem-ho així. Aquell dia al pati ens van fer formar i ens van passar doncs, la gravació del discurs de l'Àries Navarro, en la qual deia allò d'espanyol és Franco muerto. Sí. I els presos comuns es van posar a saltar d'alegria d'una manera molt explícita i molt, molt evident, perquè els havien dit que en el moment en què el Juan Carlos fos proclamat rei els hi donarien un indult, cosa que va ser certa, i els polítics no. I els polítics estaven amb el cul estret i d'una altra manera. Hi ha gent que diu que va brindar amb cava, i m'ho crec, però en aquell context la cosa no era tan evident. I d'altra banda, cal dir que el dia 20 jo era a la presó, no jo, els meus companys també, però el 21 exactament igual. Per tant, el 20ena no va passar absolutament res, que és una primera constatació que s'ha de dir. Des de la meva perspectiva d'historiador, jo diria que no hem diferenciat prou bé a vegades el que és la memòria, el que és la història i el que és la política de memòria. O sigui, la memòria és personal i intransferible. Tothom té la seva pròpia memòria. La memòria no es pot consensuar. No pot tenir la mateixa memòria el torturat que el torturador. És evident, han viscut situacions diferents, encara que era el mateix moment i la mateixa oportunitat. No pot tenir la mateixa memòria el que bombardeix una ciutat que el que rep les bombes que li cauen al damunt, no? Per tant, la memòria és una cosa molt determinada, però és cert que determinats col·lectius que han viscut en un mateix moment i unes mateixes circumstàncies compartim una memòria, com pot ser el cas de la gent represaliada pel franquisme. Això és la memòria, eh? La història és tot, la història ho ha d'explicar tot, i la història sí que pot buscar, encara que és molt difícil a vegades d'accedir, un cert consens. Es pot acabar arribant a un relat que pugui ser acceptat com a objectiu per part de gent molt diversa. Ara, el tema del qual estem parlant ara és el tercer, que és el de la política de memòria. És a dir, el que ens interessa saber és com es diuen els noms dels carrers, els noms de les escoles, els noms dels aeroports. En definitiva, diguem-ne, què és allò que volem explicar a les noves generacions com una cosa que val la pena recordar, com gent que ha estat exemplar en uns determinats sentits. Per tant, aquesta sí que és una batalla pertinent i molt important, i que afecta, evidentment, l'àmbit polític i afecta també la societat civil. Per tant, una societat, un país ha de ser prou capaç de determinar que és allò que convé recordar, no en termes històrics, que s'ha recordat tot, sinó en termes de que sigui un motiu, diguem-ne, de defensa o de, diguem-ne, fins i tot d'orgull per part del conjunt de la gent.
Sobre això, teniu la sensació que estem perdent, entre cometes, aquesta batalla, en el sentit que ara potser un consens que hi havia fa uns anys sobre recuperar aquesta memòria històrica i reivindicar doncs, les llibertats que implica la democràcia, ara, i de fet en el llibre ho expliques, Francesc Marc, gairebé està com de moda dir que no era tan dolent allò i que potser s'ha anat massa enllà amb les llibertats.
A veure, començaré com l'Agustí. Jo fa 50 anys, tenia 8 anys i no vaig anar a l'escola, i tots els meus mestres, que eren gent molt d'esquerres i catalanistes, perquè vaig tenir la sort d'anar a una escola progre d'aquelles que van començar a sorgir sota la dictadura, doncs estaven contents, però evidentment eren moments incerts, tothom tenia por de no saber què passaria, no? Dit això, i et responc. Penso que una qüestió clau per entendre la cultura política actual és que la democràcia, quan es comença a tirar endavant a partir de la mort d'en Franco i a partir de les primeres eleccions del 77, no fa una cosa que potser hauria d'haver fet, tot i que ara, diguem, ara això és ucrònic, no? Que és la desfranquització de la societat. No es fa. No es fa, i per tant el franquisme sociològic que hi era perviu. Perviu amb oscil·lacions, amb puntes amunt, amb puntes avall. I sobre aquest franquisme sociològic operen dos fenòmens. D'una banda, la mirada tolerant cap a la dictadura, que s'expressa de moltes maneres, i que relativitza el fet de que va ser exactament un règim autocràtic basat en la violència, en l'exclusió, etc., amb la corrupció, amb la mentida. Ho relativitza, i això arriba fins avui. Això arriba fins avui. I opera d'una altra manera, que és que dona carta blanca als que d'alguna manera idealitzen aquell món per articular-se políticament quan calgui. I ara el que ha passat amb Vox és que, per primera vegada després de la mort de Franco, una opció que reivindica explícitament el llegat de la dictadura són neofranquistes, els defineixo així, no sóc l'únic, els de Vox, operen amb total normalitat dins el sistema. Ells no volen tornar a posar la dictadura de Franco. El seu projecte és el mateix de totes les dretes ultres del món, que és buidar la democràcia de llibertats, de garanties, per fer-ne un sistema fake, un sistema reduït i excloent, que és el nou autoritarisme. Aquest és el projecte. Mm-hmm.
Si jo comparteix aquesta visió, no? Que al final, bueno, com ha estat la història i el passat, hi ha restos que podem veure al present. Sí que crec que hi ha una qüestió amb el franquisme i a hores d'ara, tornant aquesta mirada del passat al present, que té molt a veure amb el que és quan la ciutadania o la gent està en un estat d'incertidumbre, de no saber molt ben bé cap a on va el futur, i, bueno, i com pot evolucionar les seves oportunitats. Per què dic això? Perquè, bueno, avui abrien molts diaris dient que la democràcia tenia menys recolzament, que gairebé un 74% recolzen la democràcia, però un 17% fins i tot recolzen opcions, que un autoritarisme per algunes qüestions concretes hi estaria bé. No? Mm. I això s'accentua especialment en la gent més jove, i estem parlant de la generació Z i dels millennials. Aquí, veient aquests dies un estudi que va llançar l'ICPS molt interessant sobre l'erosió democràtica, em vaig fixar que els moments que més recolzament ha tingut la democràcia ha sigut el 2010-2011, gairebé en puntuacions com ara mateix, que són moments de crisi econòmica. Què vull dir amb això? Crec que tenim un concepte de democràcia que està molt lligat a la idea de progrés. I quan pensem que la democràcia no ens està garantitzant oportunitats, futur i progrés, aleshores és quan té més feblesa el concepte de democràcia, i això passa especialment entre la gent més jove, perquè es troba una mica, jo crec que, en aquest estat de ser nihilisme i de no saber molt bé bueno, quines oportunitats de futur tenen. Veiem també, veiem que l'habitatge havia arribat al seu preu màxim històric, més enllà del preu que va tindre la bombolla del 2008. Veiem també que la cistella de la compra ha crescut un 34% els preus. Aleshores, esta manca de poder adquisitiu al final també, unit a... Bueno, pues que sí que tenim qüestions del passat que no s'han depurat en el present, que tenen que veure en la memòria històrica i en dignificar aquesta memòria històrica, doncs fa que ara mateix tinguem un marc, jo no crec que vaig haver un moviment organitzat que torni al franquisme, però sí que hi ha un marc mental que està ensalçant els valors d'ordre, estabilitat, perquè, bueno, quan la democràcia no dona la resposta i un horitzó de futur, apareix opcions més autoritàries i d'extrema dreta que tracten de donar la certesa que és tan simple com dient tornem al passat, no? I al que havia abans.
Jo crec que, a més, en el cas català, vivim un desencís molt gran des de l'any 2017, i això no s'ha d'oblidar. Sense esperança no hi ha projecte, i quan l'esperança, doncs, està trencada, tot es fa molt difícil. Jo penso que després de les grans desfetes, penso en 1939, penso en 1714, és molt difícil reconstruir un moviment, perquè, diguem-ne, el que hi ha és un pou de retrets entre la gent que en aquell moment, doncs, van perdre, i que es culpaven mútuament de qui era el culpable, si aquests o els altres, o aquest color o l'altre, no? Per tant, jo crec que aquest també és un altre element a considerar. En tot cas, el que plantejaves, jo crec que el que es va optar a partir de la Constitució va ser per, efectivament, tancar la veu de la memòria. S'havien publicat coses, s'havien fet coses en els primers anys després de la mort de Franco, però aleshores això es va aturar del tot, i especialment el moment en què s'abandona decididament la política de memòria i s'entra en una política d'amnèsia és amb el triomf socialista de 1981 de Felipe González. I això cal recordar-ho. La majoria de polítiques de memòria s'han iniciat al segle XXI, sobretot després del primer govern d'Aznar, i organismes com el Memorial Democràtic o altres, podríem fer un calendari, tots ells tenen relativament pocs anys de vida. Per tant, la generació que ho va viure en primera fila i la generació dels seus fills no ha protagonitzat els moviments de memòria, i ens hem trobat que ha hagut de ser la dels nets la que reivindiqui el paper dels avis, no? Per tant, quan tendim a dir que els joves són culpables de moltes coses, no hem d'oblidar que en gran part el moviment memorialista ha estat possible per aquesta, diguem-ne, tercera generació.
Per algú com tu, Agustí, que va viure el franquisme, que va ser pres polític durant el franquisme, veure ara que el jovent el relativitza, o que fins i tot l'abraça, o que diu, va, no n'hi havia per tant, o Franco no ho va fer tan malament, què et genera?
Bé, jo no sé fins a quin punt, en termes numèrics o sociològics, potser ho sabrà millor la companya, són realment representatius. També les dades que ens donen, a vegades no saps si parlen de Catalunya, si parlen d'Espanya, etc. No? Vull dir, és evident que la situació econòmica i social, com s'ha comentat, és una situació realment dura, que hi ha tota una generació que no té elements per poder comparar amb altres períodes, però també ho és, com he dit, que probablement no hi ha hagut un esforç per fer una política de memòria en l'àmbit educacional, en altres àmbits, que jo crec que s'hauria d'haver fet molt abans de quan s'ha començat. Mm.
Tu, Francesc Marc, al llibre, per exemple, dius que ara hi ha un moment en què sembla que està com de moda ser d'extrema dreta, ser neofranquista en el cas espanyol, però també a nivell europeu està a l'extrema dreta, que fins i tot hi ha una possibilitat de ser... Avui dia ser revolucionari entre els joves és ser de dretes, quan durant molts anys ser revolucionari de ser d'esquerres, perquè vas en contra del discurs dominant, podríem dir. Què hi ha de tot això?
Hi ha tres coses, no? D'una banda, que tenim poca perspectiva. Ja quan neix el feixisme a Itàlia, el nazisme a Alemanya, ja són moviments contraculturals, en un sentit tècnic. Ja són moviments que contesten l'ordre establert. Després pacten amb l'ordre establert, és evident, és a dir, arriben acords amb el capital i arriben acords amb els partits, amb una part de partits tradicionals, però quan sorgeixen impugnen aquella realitat i apareixen, per tant, com a revolucionaris. En segon lloc, el que hi ha ara, en el cas europeu o general, és evidentment una fascinació pel que se'n deia abans el cirurgià de ferro, és a dir, l'home fort que resoldrà les coses amb el garrot. Això, des de Trump fins a Orbán, és la nova... És la nova estètica i la nova ètica d'aquests moviments que abandonen els drets humans, abandonen el pacte, la conciliació, i van a això. I en el cas concret espanyol, jo crec que hem de subratllar la particularitat, que és que fa això un pèl diferent, per bé que connecta amb aquesta onada global, i aquí l'èxit de Vox que connecta, que és que, com deia, en el cas espanyol, l'arrelament de la cultura política franquista... es manté en una part important de les elites espanyoles, i això ho connecto amb l'actualitat, és a dir, el fet que l'únic moment de desfranquització de la transició a partir del 1982, quan guanya Felipe González, és el desmuntatge de la cúpula franquista de les forces armades perquè hi va haver un cop d'estat, és una excepció, perquè això no es fa paral·lelament, per exemple, en el món judicial. No es fa. No es fa en el món de la gran empresa. No es fa en altres àmbits, en l'alt funcionariat. I avui en dia, en molts nivells, en una part de les elites espanyoles, el franquisme és una tradició absorbida de manera benevolent. Ho expressa molt bé Esperanza Aguirre, que no és de Vox, que és del PP. Quan ha dit manta vegades, ho ha dit en un recent llibre, que la dictadura de Franco, evidentment, va ser un període necessari perquè la Segona República, bla, 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 bla. Això està molt instal·lat. I sobre això també opera una fascinació, perquè, clar, si la gent jove, posem per cas, veu que la mirada sobre el franquisme és una mirada tolerant, etc., no n'hi ha tant. I després un tema de llenguatge. Encara... El fet de que la dictadura de Franco durés tants anys i tingués aquesta mutació aparent, que va ser dictadura fins al final, evidentment, però anés canviant de formes, fa que dir algú franquista no soni tan fort com dir-li nazi o dir-li feixista. Això també hi és, és dir, aquest matís de dir, bueno, franquisme era una cosa, etc. I el fet, evidentment, de que en la Guerra Freda el paper que va fer la dictadura de Franco va ser un paper determinat quan rep l'aval claríssim dels Estats Units i de les potències occidentals en aquella lògica bipolar entre doncs, la URSS i els Estats Units. Tot això fa que el cas espanyol també sigui un pèl particular.
I potenciar aquest franquisme soft, entre cometes, en què, com que va durar tant el franquisme, qualsevol record que tinguis endolcit pel passat, ja dius, no, és que amb Franco això no passava bé, no passava perquè igual les circumstàncies socials, econòmiques d'aquella època, hi hagués Franco o hi hagués un altre al poder, no passava, i per tant no és perquè no passava perquè hi havia Franco, és que no passava perquè en aquella època era impossible que passés alguns dels problemes que tenim avui dia, no? I deia l'Agustí sobre la importància, diguem-ne, demoscòpica. Són tan representatius els aquí... que veuen amb bons ulls, entre cometes, el franquisme?
Jo crec que aquí el primer de tot que hem de veure és que un 74% recolza la democràcia. És a dir, encara hi ha una ampla majoria, i dins dels joves també, el que passa és que baixa al 61%, crec que és, que recolza la democràcia. El problema és la tendència que estem detectant de fons. Són molts? No són molts ara mateix, però el problema és el creixement sostingut cap al recolzament d'opcions completament autoritàries. I crec que ahí és on hem de veure quines són les causes, no? Estem dient que per un costat no s'ha fet el treball de memòria que calia fer, perquè a dia d'avui, dignificat el passat és també protegir el futur, d'alguna forma. I d'altra banda, crec que també és multifactorial i hi ha un punt molt important també, que són les xarxes socials, que ho parlem moltes voltes i que al final tenim també a la gent consumint un contingut via influencers, que en un primer moment pot semblar que és entreteniment i que no és polític, i així és com aconsegueixen entrar en la gent, i finalment claven missatges que són completament polítics i que són antidemocràtics, i missatges al fill i al cap d'extrema dreta. I crec que ahir les xarxes socials també estan fent una funció molt important, i amb els fake news i tot aquest món al final que configura aquesta realitat, que fa que hi hagi més predisposició cap a opcions autoritàries, però no és representatiu. El que és representatiu és aquest 70%, que no ho hem d'oblidar. El que hem és de prendre nota del que està passant i veure quines són les solucions. Deia abans, està molt lligat la idea de democràcia a progrés. Si tenim condicions materials i problemes estructurals que no s'estan solucionant, això afavoreix que no es crega en la democràcia. És com, per exemple, el tema dels impostos. Fa temps que l'extrema dreta porta una campanya de que els impostos no serveixen de res. I això que és el que passa també, que quan portes temps desmantelant l'estat de benestar i a més veus que aquest estat de benestar no t'està responent, no en dona servici, no és suficient, doncs la gent jove diu, jo per què vaig a pagar impostos? Aquí cal fer un treball de solucions i centrar-nos, jo crec que molt important en les solucions. I veure que, primer de tot, s'han de complir aquests problemes que són més ben materials, i després hi ha tota una part molt més postmaterial que té que veure també amb què s'està fent en les xarxes i que també altres opcions puguen tindre un llenguatge més proper i més actualitzat per arribar a tota aquesta gent. Però, en definitiva, crec que hem de ser optimistes completament i creure en que som democràtics.
Sí, jo crec, com a historiador, que al final el binomi amb què funciona el món és el binomi del canvi i la continuïtat. Des del periodisme, el dia a dia és tan, ho hem vist avui, no? tan fort i tan trepidant, que sembla que tot es mou d'un dia per l'altre, no? I a més, el món en què vivim, amb els canvis tecnològics, amb el tema mediambiental i climàtic, amb la globalització, etc., doncs també ens porta a creure que tot va molt de pressa. Però al final el que comproves és que les societats tenen uns fons, unes continuïtats molt profundes i molt més grans del que podria semblar. I en aquest sentit, clar, els casos que posàveu abans, és molt diferent el cas de la majoria d'Europa que el cas nostre. Hem de pensar que nosaltres no hem viscut directament cap de les dues guerres mundials com a país, com a societat, però en canvi sí que hem viscut una guerra civil. I una guerra civil és molt més complexa i molt més complexa de superar, precisament perquè és el veí del tercer primera que va empresonar o que va matar el del primer tercera. I això no és el context d'una guerra convencional com han estat les guerres mundials, no? I per tant, jo crec que aquest és un fenomen profund. Quan analitzem els resultats electorals de qualsevol contesa recent a l'estat espanyol, els colors són molt semblants als de les eleccions de l'any 1936. I allà on va guanyar el Front Popular o Front d'Esquerres és una cosa, i on va guanyar el Bloc Nacional és una altra. Però vol dir que, en el fons, més enllà del dia a dia i de la gesticulació, tenim uns temes profunds que no hem analitzat mai i no hem interpretat mai. I no ho hem fet perquè quan era el moment de fer-ho, i torno al que he dit abans, és a dir, en el moment de la transició, pel motiu que sigui, les forces que venien de la tradició antifranquista van renunciar a plantejar el tema en el moment en què, diguem-ne, moralment tenien les condicions i físicament les condicions per abordar-lo. Per tant, tot això, quan s'ha plantejat després, ha estat, en molts sentits, molt més difícil.
Mm. No s'ha fet mai, i Francesc Marc, quan es posen a fer-ho, tu, per exemple, en el llibre també parles que la commemoració que el govern socialista de Pedro Sánchez fa d'aquests 50 anys, tu dius que és com de cartó pedra.
Sí, no, i és que, a més, diguem, la responsabilitat més important de no haver fet polítiques de memòria és del govern de Felipe González durant els anys que va governar. I el primer que ho fa és en Zapatero, però quan ho fa amb una llei molt tímida de memòria democràtica, ho fa tard i ja és molt difícil. De totes maneres, jo mateix em faig una autocrítica, que és, de la mateixa manera que dic que un problema que té la societat espanyola és que no es va desfranquitzar, llevat de la cúpula de les Forces Armades, dic també que això és condició necessària però no suficient. Exemple, Alemanya. Els aliats ocupen el país l'any 45 i es produeix un procés de desnazificació. Bé, això opera sobre la realitat, etc, etc. Però avui tenim a Alemanya una força ultra fortíssima. Fortíssima, que està, diguem, interpel·lant la realitat, està incidint sobre la dreta democràtica, està creant realitat i està amenaçant la democràcia alemanya. Vull dir que hi ha un element nou que penso que hem de tenir en compte, que és la força d'aquesta nova dreta populista ultra, que no només per l'ús que fa de les tecnologies i que altera una mica les lleialtats ràpides, sinó també per l'acumulat de descrèdit del sistema de les democràcies liberals, no? És a dir, el que s'han dit, el desgast de la democràcia o la fatiga democràtica està més acusada. Per què? No només, i estic d'acord amb la companya, no només perquè alguns elements bàsics del pacte social del progrés s'han esquerdat, no? I això ho pateixen molt els joves, però ho pateix tothom, clarament els sous, les classes mitjanes, l'habitatge, també per una altra qüestió, que és el fet que s'ha reduït la possibilitat de tenir una certa esperança en el llarg termini. I això sí que canvia. És a dir, els polítics tradicionals deien espera't, que ho construirem. I ara el signe de l'època és ho vull, ho necessito, ho tinc. I el que promet el populista en general, i el populista de dretes en particular, o d'ultradreta, és jo et portaré ràpidament un nou món, una Amèrica gran, diu Trump, una Espanya fuerte, diu Abascal, o una Catalunya pura i en ordre, diu Silvio Oriols. Aquesta promesa d'immediatesa és el que fascina i atreu sobre el llit, sobre la llera de l'antipolítica, que efectivament sense antipolítica no arribarien els ultres. Abans hi ha hagut una erosió de la que som responsables tots els que fem política dins el sistema, també hem de fer autocrítica en aquest sentit.
Doncs ho hem de deixar aquí, ha estat un compendi molt concentrat, diguem-ne, perquè l'actualitat ens ha trinxat, entre cometes, el que volíem fer, però Francesc Marc Álvaro, periodista i diputat del Congrés i autor del franquisme en temps de Trump, Rocío Segura, politòloga responsable d'estudis polítics de GESOP, i Agustí Algoverro, historiador i membre de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies. Una mica de publicitat i de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i l'actualitat al 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Bona tarda a tothom.
Abacus és més. Aquest novembre bescanvia el val escolar a Abacus i aprofita el 25% de descompte en Lego, jocs i joguines educatives. Abacus patrocina aquest espai.
Catalunya migdia.
A partir del 22 de novembre, els trens regionals del sud de Catalunya milloren la seva oferta. Més connexions diàries, menys temps de trajecte i major fiabilitat. A més, l'R13 recupera el trajecte entre Barcelona i Lleida i s'amplien els horaris de primera i última hora del dia per arribar a les principals capitals. Consulteu aquestes i altres millores a la web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Catalunya Radio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretau, les eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i, igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.